el perquè de tot plegat.
Són les 10 i 10 del matí. La paraula silenci és una paraula que veig que...
Mira
que
sóc... És redundant.
Sí, sí. Fa un mes que el van nomenar, avui concedeix la primera entrevista del màxim responsable policial dels Mossos d'Esquadra, el nou comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent. Comissari, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Passem nosaltres. També s'afegirà a la tertúlia el Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1. Bon dia, Benet.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé.
Bé? Tranquil?
Sí. Tranquil, ja posicionat en el meu actual responsabilitat fa un mes i desplegant, doncs, les primeres línies d'actuació de l'encàrrec que em van fer.
Si fa dos mesos li dic que vostè seria dos mesos després el nou comissari en cap dels Mossos, em diria que estic com un llum d'oli?
Sí, sense cap mena de dubte.
Fins aquí les notícies. Com hem donat aquesta conversa per acabada. Quan li va arribar la proposta, comissari?
Em va arribar el dijous abans de que em nomenessin. Es va comentar, doncs, que havien pensat en la meva persona per tal que assumís aquesta responsabilitat, i diumenge al matí vaig rebre una trucada en la qual se'm comunicava que l'endemà es faria públic i, per tant, assumiria aquesta responsabilitat.
Qui li fa la trucada?
Me la va fer el secretari general.
A veure, l'Eduard.
Sí.
En algun moment parla amb el conseller?
Vaig parlar amb el conseller, també.
Què li demanen?
Em demanen que faci de la policia de Generalitat una policia del segle XXI, que la transformi, que faci una actualització del que és el model policial, que la transformi i que faci una agenda reformista per a la nostra policia.
Vostè li comunica a l'anterior comissari en cap, o ja ho sabia, o com funciona?
Ell ja ho sabia, ell li havien comunicat amb anterioritat el fet de que, doncs, anaven a fer aquest relleu, i vaja, després vam fer el relleu amb normalitat, vam estar a reunir-nos diverses vegades, vam traspassar els temes que havíem de parlar i mantenim una relació fluida amb aquells temes que pugui necessitar.
Ja sap que quan passen com aquestes, estem vivint l'època que estem vivint, aquí les etiquetes van que volen. I llavors ja s'ha publicat que si el canvi és per motius polítics, que portant a vostè el van triar per ser una persona pròxima al govern actual, tot això a vostè li sona xinès?
Sí, tot això a mi em sona xinès. Jo fa 22 anys que sóc mosso d'esquadra, m'he dedicat a fer de mosso d'esquadra, durant aquests anys he fet de tot, com a policia, i ja està. Entenc que el moment social i polític d'aquest país porti a fer mil especulacions, però jo sóc bàsicament un professional.
També es va especular que, amb el seu ascens, que va passar a comissari, d'acte seguit a comissari en cap, això el va sorprendre?
Sí, com l'he dit abans, hagués dit que està com un llum si m'ho hagués dit fa dos mesos.
No. Què li demana vostè al conseller, el secretari general i el conseller?
Sí, jo el que demano, bàsicament, és ser molt conscients de quina és la situació del cos de Mossos d'Esquadra, de l'etapa llarga que hem passat de dificultats, que és una etapa que arrenca amb Bolònia, per tant fa 10 anys, no estem parlant d'unes dificultats sobrevingudes els dos darrers anys, sinó d'una etapa en la que hi ha hagut una situació econòmica i pressupostària molt dura, en la qual hem perdut efectius, en la que no hem pogut invertir en modernització i en la que, a més, hem tingut aquests dos darrers anys que han impactat d'una manera molt elevada a la nostra organització.
Els Mossos han tingut 4 comissaris en cap en un any i mig, aproximadament, eh? Lluís Trapero, Ferran López, Miquel Esquius i ara vostè. Això és bo per un col·lectiu? Que hi hagi, clar, llevat de la destitució de Trapero amb el 155, no sé si comparteix aquest canvi constant a la prefectura.
Jo crec que és l'expressió del temps que ens ha tocat viure. És a dir, precisament, si analitzem cadascun dels casos, el que veurem és en quin moment convuls ens ha tocat als Mossos d'Esquadra afrontar. I en aquest sentit, el que ens ha passat a nosaltres no és molt diferent del que ha passat a altres institucions, no?
Però un cos de policia, per exemple, no mereixeria més estabilitat?
Sí, que la mereixeria, sense cap mena de dubte. Però les circumstàncies són les que són, no les podem obviar.
La institució de Trapero va venir per l'aplicació del 155, derivada de la declaració d'independència, o que fos el 27 d'octubre del 2017. Com va viure vostè aquells dies?
Jo estava en aquell moment a la Comissaria General d'Informació, era el responsable d'intel·ligència, i, home, van ser moments molt... d'una gran tensió, en el qual, doncs, no tenia molt clar què podia succeir. Jo estava molt destinat en aquella època a Madrid, ja. I, per tant, de fet, el dia 27 d'octubre jo estava a Madrid.
Per què feia a Madrid?
Estava integrat en el CITCO. Com que era el responsable d'intel·ligència, la meva funció era intercanviar informació en matèria antiterrorista.
Amb?
amb la resta de comunitats d'intel·ligència de l'Estat espanyol.
Què tal la relació amb ells?
Excel·lent.
Excel·lent?
Sí.
Perquè sí, moltes vegades que la relació entre cossos no és la més idònia. En aquest cas, sí.
En aquest àmbit...
Amb el tema antiterrorista, la relació és molt bona?
En aquest àmbit, jo puc donar testimoni personal de que la relació és molt bona.
És a dir, gairebé impecable, per entendre'ns? Escolti'm, aquí podem parlar d'alta política i podem parlar d'alta policia, però hi ha una cosa que ens ha preocupat durant els últims dos anys a la majoria de la societat, que és el tema terrorista, quan hem tingut un atemptat... dos atemptats a Catalunya el mateix dia. Podem estar dins del que... La paraula tranquil·litat pugui derivar-se respecte al que és el terrorisme en aquests moments? Podem estar tranquils amb la relació entre cossos?
Podem estar molt tranquils. Hi ha una col·laboració fluida i hi ha un intercanvi d'informació en els àmbits que decidi. Hi ha una participació setmanal en un fòrum que és la valoració de l'amenaça en el qual estem tota la comunitat i hi ha dinàmiques d'intercanvi immediat de qualsevol eventualitat que es produeixi que pugui ser susceptible d'interès en l'àmbit antiterrorista. I sempre... ha estat així, malgrat les circumstàncies, perquè entenem que aquest és un àmbit en el que, com hauria de ser tot, però especialment en aquest àmbit, era important preservar la bona relació entre les institucions, per sobre de tot.
Ara parlem del tema terrorista, perquè encara estem en alerta 4.
Efectivament.
I no sé si aquesta alerta és susceptible de ser rebaixada o ens mantindrem un temps aquí, no sé com ho veu.
Doncs hi ha elements per la reflexió, per obrir-ho. Ara hi ha menys antecedents d'atacs a Europa i, per tant, tenim menys informació actualitzada d'amenaça, però també és veritat que hi ha moltes operacions policials en les quals s'estan detenint cèl·lules que a vegades són logístiques, però que poden donar capacitat operativa o per ser operatives. Nosaltres mateixos, a febrer, vam neutralitzar una cèl·lula d'algerians que operava aquí a Barcelona, que es dedicava... a activitats delictives, però que havien planificat la possibilitat de fer un atemptat. Per tant, sempre està en risc que aquestes cèl·lules passin a l'acció.
Podria ser que rebaixés el nivell d'alerta?
Podria ser.
A 3?
És una possibilitat que correspon al Ministeri Interior.
Val. I ho han parlat amb la possibilitat que això va passar?
És un tema que es valora cada setmana, com li dic. Cada setmana
es parla d'això.
Es parla d'això.
I, per tant, el que s'han pogut parlar és que podria ser que això pogués passar?
Sí, el que s'ha parlat és que en aquests moments seguim a nivell 4 i hem de veure com evoluciona la situació. És revisable.
És revisable. Què significaria passar del 4 al 3? Efectes pràctics de la ciutadania de la gent. Què notaríem?
El ciutadà visitaria menys presència policial als punts d'interès, com són doncs, determinats punts de la ciutat on ens hem habituat a veure el monument i al costat efectius nostres amb capacitats de neutralització d'un atac. I a nivell de cossos policials rebaixaríem el temps que dediquem al patrullatge preventiu en matèria antiterrorista.
Va, després continuem parlant del terrorisme, però estàvem parlant d'aquells famosos dies de la declaració d'independència. Se'n recorda que feia el dia 1?
Sí, estava al complex central de Mossos d'Esquadra, a la Comissió General d'Informació.
Comparteix la posició de la prefectura, aleshores, liderada pel major Trapero?
Jo en aquell moment estic en una posició molt més tècnica. La meva feina està dirigida a obtenir informació, analitzar-la i donar-la per la presa de decisió. Per tant, no tinc una situació tan directiva i no vaig compartir els detalls del moment. Com a Mossos d'Esquadra i com a actual comissari en cap, comparteixo, com no pot ser d'una altra manera, les decisions que prengui el meu cos.
Per tant, si ara el govern diu que vol fer un referèndum com aquell famós de l'1 d'octubre, vostè actuaria de la mateixa manera que va actuar el major Trapero?
Jo l'únic element que introduiria seria tenir una comunicació directa amb tothom. És a dir, està bé tenir altres mètodes de comunicació, però jo crec que és molt important explicar-te arreu com veus tu les coses, com les afrontes i quines són les teves línies vermelles.
No ho va fer això, Trapero?
Doncs crec que això li hauríem de preguntar més a ell, però jo el que faria és preservar sobretot aquests elements comunicatius.
Per tant, si el TSJ li ordenés de tenir el govern de la Generalitat amb el president Torra al capdavant, ho faria?
Jo no faig mai futuribles d'aquesta mena. El que sí que li puc dir és que la policia és policia judicial i per tant, compleix les ordres que li dona fiscals i jutges en cada cas.
M'està responent sense responar-me directament, eh?
No sé si li estic responent o no, però
sí,
en tot cas és una situació que no tenim.
Políticament considera que l'anterior govern va posar els Mossos en una situació molt compromesa?
No faig valoracions polítiques, jo sóc un policia.
Els que els va fer grans, la gestió dels atemptats, és precisament els que els va situar a la Diana, com s'ha dit moltes vegades. Ho considera així vostè, també?
No. Considero que vam viure un episodi molt complex de gestionar, en el qual doncs nosaltres estàvem encarant el que podia ser la culminació del procés, en què sabíem que havien en què estàvem a nivell 4 sobre 5 i que, tot i que no teníem informació operativa, doncs no es podia descartar un atemptat, que finalment es va produir. Això va generar un moviment cap al dels recursos, cap al que era la lluita antiterrorista, molt important, i en menys d'un mes haver de canviar tota la dinàmica del cos cap a, novament, una situació en el qual doncs les mobilitzacions i el context social demandava una atenció molt important en un altre àmbit. Això és molt complex. M'hagi dit un transatlàntic que ha d'anar fent cops de timó a un costat i a l'altre, no? Ho vam fer bé, es va fer molt bé amb la gestió dels atemptats i vam fer-ho també com vam poder en una situació molt, molt, molt difícil el dia 1 d'octubre.
Va seguir les declaracions dels seus companys del judici?
Sí, algunes.
Una de les més sorprenents va ser de la primera jornada del comissari Castellví. Vostè era el número 2 del comissari Castellví.
Efectivament.
Va quedar sorprès, també?
Doncs les vaig sentir, vaig entendre que la situació responia precisament a tots aquests elements de tensió que hem viscut durant tots aquests anys nosaltres.
Subscriu el que va dir el comissari Castellví aquell dia?
Jo no puc, ni subscric ni trec, és la seva declaració.
Vostè va ser professor a l'Escola de Policia.
Vaig ser professor a l'Escola de Policia.
Impartia assignatures vinculades a la deontologia professional i, crec que, pel que m'ha explicat, els drets humans, també,
sí,
no?
Sí, soc llicenciat en filosofia i he col·laborat amb institucions relacionades amb els drets humans. És un tema que a mi m'ha ocupat i m'ha preocupat sempre i m'he compromès a la defensa. De fet, jo crec que la policia, que és sobretot una institució que defensa els drets de les persones.
Sí, quan parlem del govern actual, una de les decisions que ha pres ja és la creació d'una àrea de seguretat institucional, que es diu ASI, àrea de seguretat institucional, que és una unitat d'escortes formada per Mossos d'Esquadra, però que deixa de dependre jeràrquicament del cos. Li agrada això?
Això és una decisió del govern. I és una decisió del govern que té competències pel que fa a l'organització de la Generalitat. El que fa és agafar el decret que té l'Estat a Moncloa, en el qual diferencia uns recursos pel que és la protecció del president del govern, que és un model que té 40 anys, i ells el traslladen, l'apliquen, i a mi anomenen cap del cos quan això ja està en funcionament. Per tant, no he entrat ni en el procés de decisió ni en el procés.
És pràcticament mimètic el que passa amb el govern d'Espanya?
És exactament el mateix decret. Si vostè els compara els dos, veurà que hi ha alguna diferència, però bàsicament és igual.
Si el conseller o el president li haguessin demanat consell sobre si vostè ho faria o no, que li haguessin dit?
No em van demanar consell, ara ja. ho veig complicat.
Juga fons de pista i les torna bé, eh? Jo dic que el departament de comunicació les va tornant de fons de pista. Hi havia un jugador de tenis, permeti'm, la frivolitat, hi havia un jugador de tenis txec que es deia Miroslav Mezir, que jugava de fons de pista, que escolta'm, noi. deixi'm parlar de la delinqüència, que és un tema que aquí moltes vegades hem estat parlant molt del tema polític, però hi ha temes que a la ciutadania segurament li preocupen tant com a mínim com el tema polític, que és el tema, per exemple, de la delinqüència. Ahir van presentar el mapa de delinqüencial a Catalunya que han elaborat conjuntament amb l'Institut Cartogràfic. Si ara jo li pregunto, sent sincer, comissari, quin és en aquests moments el principal repte, el principal problema que en matèria de seguretat tenim a Catalunya, m'ho podria dir?
Sí, jo diferenciaria diferents reptes, no? Tenim un repte que està molt relacionat amb el delicte del patrimoni, que és el delicte majoritari. En aquest sentit, hem treballat molt fort pel que fa al robatori interior d'habitatges, que és un fet que victimitza moltíssim el ciutadà que entri a casa seva. I vaja, hem aconseguit, després de 5 anys, reduir aquest fet, no? Després, a mi m'amoïna especialment la ciutat de Barcelona, m'amoïna els diferents processos convivencials, delictius, que es produeixen. M'amoïna, doncs, l'elevat nombre de furts que podem tenir, processos com el que tenim dels narcopisos, que no s'hagi resolt temes més endèmics com és el tema del Top Manta i la delinqüència organitzada que hi ha al darrere, els temes de convivència, de justícia també, darrere d'aquests fets.
Per exemple, permeti'm, és veritat que és un tema molt recurrent, el tema del Top Manta, és a dir, ens hem acostumat a viure, per exemple, a la ciutat de Barcelona, amb una gent que tothom ens diu no, si és el problema no són ells, és el que hi ha al darrere, que hi ha unes màfies organitzades. Em pot explicar, si us plau, per la gent que no ho sàpiga, entre els quals present, exactament qui hi ha al darrere? Què vol dir que hi ha al darrere? Què vol dir que són màfies organitzades que venen d'on? Què fan amb aquesta gent? On els porten? On dormen? Mm-hmm. Què fan exactament? I per què n'hi ha tants?
Sí, dues coses, no? Una, que el que deia vostè i no m'escaparé de la pregunta. Home, jo crec que els problemes s'han d'afrontar. I jo espero que en la meva etapa una de les diferències sigui que no parlem de les coses, sinó que les afrontem. Ja veurem si amb èxit o amb no, però en tot cas que les afrontem. Pel que fa al tema del Top Manta, efectivament, al darrere hi ha el crim organitzat. Crim organitzat, d'una banda el que és la falsificació de productes, però d'altra banda també el que és la importació i la distribució d'aquests productes a través de xarxes de distribució. I el fenomen que veiem, que és l'epidèrmic, és el de la persona moltes vegades que ve de Senegàmbia, d'aquesta zona que és difícil de determinar moltes vegades la procedència exacta, que acaba sent doncs, qui fa la distribució finalística.
Qui hi ha al darrere per això?
Màfies de crim organitzat, algunes són d'origen senegalès, altres són asiàtiques, que el que fan és col·locar els seus productes i distribuir-los.
Tenim quantificat de quanta gent estaríem parlant d'aquestes màfies?
No ho tenim quantificat. Són màfies internacionals, no només operen a Barcelona o a Catalunya o a Espanya, sinó que tenen àrees molt més àmplies, vull dir, poden estar operant des del que és pròpiament Àsia, des de Turquia, en el qual tenen bases doncs, de distribució, ens entren les mercaderies pel port...
Però com poden, és a dir, i com poden entrar pel port? És una de les preguntes que sempre, quan es parla, és que entren pel port, i el port no pot visualitzar que està entrant aquestes mercaderies.
El volum és altíssim de contenidors que ens entren...
Altíssim vol dir que ens quedaríem...
La complexitat de parar tots els contenidors aniria en contra l'eficàcia, diguem-ne, d'una societat liberal i democràtica, no? Arribaríem, doncs sí, podríem fer-ho parar tots els contenidors, però...
Ja. Seria impossible, sí.
Res arribaria quan ha d'arribar, no?
D'acord.
No m'imagino alguna empresa de distribució de paqueteria.
Es podrà acabar amb aquesta màfia?
El que hem de fer és posar-nos-hi, no? El que podem
fer... No ens hi hem posat fins ara?
Jo crec que hem actuat, però cal entrar-hi molt més. I sobretot el que no hem de permetre és que hi hagi aquesta llibertat de venda amb aquesta facilitat. Hem d'actuar també amb els punts. Doncs pressionant-hi, però hem de pressionar-hi tots, no? Totes les administracions implicades. No sé, si aneu al port, a la zona del Pla de Palau, a mi em sorprèn veure aquelles pancartes en la que la gent que lloga un habitatge de fusta en la qual doncs, ven artesania, ha de competir davant i darrere amb persones que no fan aquesta activitat. I sóc conscient que al darrere hi ha també una actuació social, perquè la majoria dels nostres problemes, com altres, el dels narcopisos o els que puguem examinar, tenen una resposta policial, però nosaltres som els últims en la llarga cadena de serveis públics que han hagut d'actuar amb anterioritat, no? I aquí també, no? S'ha parlat de la necessitat de buscar sortides, d'enfocar-ho en visió més àmplia, jo ho comparteixo de fons, amb aquesta visió més àmplia, però això no pot portar-nos als espectacles de basar que tenim a vegades alguns carrers.
No, el cap de setmana, per exemple, des de Colom fins gairebé, diríem que el Club Natació Barcelona, el que seria gairebé l'Hotel Vela, tot allò és una mena de parc temàtic dedicat al Top Manta. Per això li preguntava quanta gent i si s'ha multiplicat molt amb els darrers anys, no?
Sí, ha crescut, efectivament. Això és com tota la vida, l'oferta, la demanda i els impediments que tens per desenvolupar el teu negoci. Si tu no ho pressiones, està clar que és més fàcil que prosperi. Si altres ciutats... altres capitals europees doncs, tenen molta més pressió sobre aquest àmbit i existeix, però d'una manera més residual, i nosaltres tenim un plantejament menys directe, doncs això repercuteix en un efecte crida. Clar. Després ho podem assumir com a societat, i si ho assumim, ho assumim. És com el tema de la droga. Ens podem permetre dir que volem ser més tolerants en aquests àmbits, però llavors això té efectes. És a dir, hem d'acceptar el bo i el dolent com a societat. Si volem tenir un plantejament laxe, per exemple, amb la droga també, hem de tenir en compte que al darrere va el crim organitzat i hem de tenir en compte que, a més, hi haurà actituds delictives que estan associades a aquest fet. Nosaltres som la policia i apliquem la llei i el que fem és, en definitiva, defensar allò que les nostres societats legislen. Però hem de ser conscients que tot té una cara i una creu.
Són 10:45 del matí, estem preguntant sobre aquest tema, ens molt interessant el tema del Top. És dir, i ara com es pot, permeti'm l'expressió que no m'agrada gens, però com es pot atacar aquest problema? És a dir, què haurien de fer els Mossos? Primer, més col·laboració amb altres cossos de seguretat, sí. Per exemple, la ciutat de Barcelona,
sí.
Més efectius...
Sí, nosaltres estem revisant, ho hem dit sempre, no?, que tenim un dèficit d'efectius, és una cosa coneguda, per tant, no és cap novetat que jo ho digui i que... En aquest sentit, haig d'agrair moltíssim la feina que fan els Mossos cada dia, perquè amb menys efectius hem de mantenir el servei i fer-ho bé. I per tant, nosaltres ara hem entrat amb els Mossos hem entrat en un procés de promocions que ens ajudaran a reforçar el que és la policia territorial i reforçarem Barcelona, perquè entenem que és important fer-ho, perquè les dades ens diuen que ho hem de fer aquí i perquè aquí hi ha
Mossos. Reforçar Barcelona vol dir més policia?
Més Mossos.
Més Mossos per la ciutat de Barcelona?
Més Mossos per la ciutat de Barcelona.
I quan diu, per exemple, hi ha un verb que és a patrullar, que moltes vegades... Patrullar la ciutat, no patrullar, patrullar, patrullar tota la ciutat. Patrullar, que és un verb que molts cops no es veu tant. Històricament es veia molta gent.
Sí.
La seguretat que dona veure qualsevol tipus de policia, pel carrer, urbanos, el que sigui, policies municipals, moltes cops això no es veu. Això es torna a veure?
Aquest és l'objectiu. Nosaltres quantifiquem tot, ja us ho imagineu, som una mica... Ens agrada molt objectivar la informació, i en aquest sentit una cosa que hem observat és que la nostra capacitat de patrullatge preventiu ha baixat. Per molts factors, perquè hem estat fent moltes altres coses. I això té un efecte directe, efectivament, amb el que és la prevenció del delicte. Per tant, una de les coses que haurem de fer és canviar prioritats, rebaixar determinats temps que estem dedicant, però també reforçar amb número de persones.
Mm. Els manters són delinqüents?
No. No, no.
Els que hi ha al darrere són els delinqüents?
Els delinqüents són els que hi ha al darrere. Els manters són persones amb situacions de vulnerabilitat, personals, que com tothom busquen una solució en el seu projecte de vida. I no els hem de criminalitzar. Però això no vol dir, d'altra banda, que no busquem una solució com a ciutat i com a país.
Els narcopisos parlava abans. Sí. És un altre problema de la ciutat?
Sí, és un problema de la ciutat, sense cap mena de dubte. I és un altre d'aquests temes que tenen a veure amb els plantejaments socials i les mirades que tenim davant determinats fenòmens. Aquí hem sigut molt permissius i tenim una mirada molt tolerant amb el que és el consum de droga, tradicionalment. Les enquestes de seguretat pública sempre ens ho han traslladat. És a dir, la pregunta dirigida, la pregunta que era molt tancada, abans es deia que era un problema la droga, però quan tu feies una pregunta indirecta, sempre t'aflorava que la permissivitat a la nostra societat és molt alta. Però això comporta això, i més quan tens un entorn immediat en el qual la pena associada és molt més elevada, i quan el control social formal és molt més elevat. Per tant, sí, efectivament, i tenim molts elements de confusió. Tenim el tema de si sí o si no la regulació dels llocs, dels clubs canàbics. Això comporta el tema, llavors, del conreu per a aquests clubs canàbics, que és el consum propi, les instruccions de fiscalia, etc, etc. I aquests elements, aquests grisos, que són difícils de gestionar, a vegades faciliten aquest tipus de fenomen del crim organitzat.
Hi ha una pregunta, perquè molta gent està a favor i altra gent que no està tan a favor. S'han de regular els clubs canàbics?
Això, si no recordo malament, això està en el Constitucional ara, que és qui fallarà en un sentit o en un altre. Efectivament, és un tema d'opinió, és un tema legislatiu.
Facilitaria la feina de la policia que es poguessin regular?
Les experiències que nosaltres podem contemplar és que no hi ha hagut reduccions del crim organitzat ni del delicte associades a la regulació. Altra cosa és que com a espai en el qual es pugui dur a terme una activitat, doncs, doni més garantia jurídica a la regulació o no, que és un tema que a mi no em toca valorar. Però sí que puc dir-li, tècnicament, que no redueix el delicte associat al tràfic de drogues.
Escolti'm, ara de seguida deixo que el Benet pregunti, algú de la taula pregunta, tinc un parell de preguntes més a fer. Una amb el tema del terrorisme. Efectivament, ara la sensació és que s'ha apaivagat, o com a mínim per la percepció de ciutadans que això s'ha apaivagat. Hem estat en moments molt complicats a Catalunya?
Hem estat en moments complexos a tota Europa. Pensem que Daesh tenia una capacitat militar altíssima, ha estat capaç de fer atacs com els que vam veure a París, d'una execució molt complexa. Hem vist també a Brussel·les un atac molt elaborat, i aquí a Catalunya, doncs, a banda de les cèl·lules que havíem seguit i que els cossos de seguretat doncs, seguíem i hem pogut neutralitzar, vam tenir una cèl·lula amb una capacitat de letalitat altíssima.
Toquem ferro el que faci falta, i fusta el que faci falta, però... aquesta sensació ara que portem uns mesos de tranquil·litat és perquè hi ha, pel que la informació que vostè té, és perquè s'estan novament reorganitzant, perquè s'ha acabat amb una etapa d'aquesta gent, perquè la policia ha funcionat molt bé a nivell internacional, per què?
Hi ha molts elements. La lluita contra el terrorista ha estat un element clau. És evident, com dèiem abans, no? Aquestes capacitats que a vegades doncs, els poders públics necessitem un temps per adaptar-nos als fenòmens, i en aquest sentit la lluita antiterrorista europea està funcionant com un rellotge en aquests moments. estem amb molta capacitat de neutralització d'amenaces, molt ràpida, i amb molta col·laboració. Sempre s'ha dit que l'11 de setembre va canviar el paradigma de dels serveis d'intel·ligència i de la comunitat d'intel·ligència, i vam passar de guardar-nos la informació a compartir-la tota. En aquests moments ningú es guarda ja informació, es consideraria una aberració, no? I en canvi veníem d'una cultura en la que, tenir la informació era considerat un poder. Ara el poder és compartir-la.
Uh-huh. I li preguntava, per seguretat, és a dir, els cossos treballen bé, ara s'estan reorganitzant...
Bueno, ha hagut una pèrdua militar important. Sempre hi ha hagut una relació directa entre el teatre bèl·lic, el Pròxim Orient, i el que era el seu teatre secundari, que era Europa, bàsicament, per Daesh, per el que era tant Europa com Estats Units, i Austràlia també, el que seria el que nosaltres podríem dir de manera general Occident. Ha hagut un canvi d'escenari per la seva banda. Han anat més cap a la zona d'Àsia, un desplaçament cap al Pacífic, no només de l'economia, també d'aquest, mm-hmm, d'aquest sector, i per tant en aquests moments, tot i que hi ha capacitats i no podem baixar la guàrdia, doncs no tenim elements immediats que ens facin dir que podem tenir una tanda de qualsevol moment. Però no podem baixar la guàrdia.
L'altre dia, acabo les meves preguntes de moment, l'altre dia va haver-hi un acte dels Mossos, divendres passat a Barcelona, i hi havia una persona que va generar molta controvèrsia, diguem-ho així, al judici i previ al judici, que és aquest policia nacional que es diu Baena.
Sí, Guàrdia Civil.
Guàrdia Civil, que era el que organitzava els atestats.
Sí.
El que va explicar els atestats. Se l'havia de convidar?
Jo crec que sí.
Per?
Per normalitat institucional. És el cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil, i per tant li pertoca, igual que vam convidar el cap de la policia judicial del Cos Nacional de Policia i tantíssimes altres persones, entra dins del que és la normalitat aquest fet. I al final els cossos policials hem de dur a terme actuacions sota la direcció dels jutges, que són les que ens toquen professionalment. Jo no valoraré en aquest sentit res més. Li tocava, doncs va estar convidat. Jo mateix vaig convidar-lo.
Ha parlat amb ell al marge és a dir, dels micròfons i de les càmeres i tot?
Doncs ens hem saludat i hem intercanviat algunes paraules.
Li va preguntar pel Tàcito?
No parlem d'aquestes coses. Això, jo crec que aquesta pregunta l'hagués agradat a vostè fer-la, però...
M'hagués encantat fer-li amb ell.
No parlem d'aquestes coses.
Com a expert en fakes del Twitter, li asseguro que el tema de Tàcito el tenia bastant visualitzat i em va semblar molt curiós.
Sí, no, dins de la correcció que es demana entre els cossos policials, perquè nosaltres, és el que dèiem abans, al final...
Però correcció d'una persona que, presumptament, ha comès unes diguem-ho que, immoralitats a través de la xarxa.
Jo no ho sé, això. Jo l'únic que sé és que és un interlocutor nostre en l'àmbit de la investigació, en què col·laborem amb els cossos de seguretat de l'Estat, en el que estem integrats en el CITCO, i ens veiem obligats a... amb el bon sentit, estar cada dia intercanviant informació i programant actuacions conjuntes, com la del Prat, com la de Barcelona, com la del frontal marítim, etc, etc. I la seguretat del ciutadà i el servei públic passa pel davant de tot.
Val, que el Pere m'ha saltat com una molla, com diu, una molla cul.
Em sorprèn que el cap d'informació el dia 1 d'octubre no sàpiga o no tingui una opinió formada sobre si Tàcito era Tàcito o no. M'estranya que no tingui aquesta informació, vostè. No sé si realment està sent evasiu amb aquesta pregunta o no sap que era Tàcito. M'ha entès, la pregunta, perquè potser l'he formulat una mica estranya.
No l'he entès. Vull
dir, vostè ho sabia tot de tothom, menys que Tàcito era Tàcito?
No ho sabia tot de tothom. M'hagués agradat saber algunes coses més en aquell moment, li asseguro.
Però de Tàcito ho sabia o no?
No, jo no sabia. És un tema que no té importància per a nosaltres. La Comissió d'Informació el que es dedica són a les amenaces que té la societat que ve dels... radicalismes violents. Per tant, aquest és l'àmbit que investiguem. La resta no ens interessa. Això
minuts,
és per altres àmbits.
20 minuts de la Sosa Benet.
Ja que estem parlant del paper que tenia informació i del discurs del Dia de les Esquadres, allà també va deixar anar un avís al final del discurs sobre que s'haurien d'afrontar moments durs, no recordo exactament la paraula, quan arribi la sentència del Suprem, o tots vam entendre que parlava d'aquesta sentència del Suprem. Quins informes tenen, quines previsions tenen per quan arribi aquest moment?
Sí, és evident que quan arribi la sentència del Tribunal Suprem, i si fos una sentència condemnatòria, doncs això generarà una resposta ciutadana en els diferents àmbits. A Catalunya hi ha moltes sensibilitats, en un sentit i un altre, i entenem que hi haurà persones doncs, que compartiran o no compartiran el que pugui fallar el Tribunal Suprem. En aquest sentit, hi haurà mobilitzacions, si és condemnatòria, i ens trobarem algun escenari en el que pugui haver alguna eventualitat d'aturada del país.
I teniu previsions d'aquest avís, perquè hi ha previsions d'algun tipus d'aldarull, de resposta?
No, creiem que no. Jo vaig demanar serenor, perquè entenc que sempre s'han produït en el marc del serenor les mobilitzacions a Catalunya, tant les d'un sentit com les de l'altre, i per tant estic convençut que serà també així.
Aquests informes, aquestes previsions, també han estat un dels objectes del debat al Suprem. S'ha parlat molt dels informes que entenc que vostè feia en aquest moment àlgid del procés, i on uns diuen que aquests informes alertaven de grans aldarulls al dia del referèndum, i en canvi les defenses del Cadena és que aquests informes deien que es podien produir episodis puntuals en alguns punts. Què deien exactament aquests informes?
Els informes suposo que ja heu accedit, perquè estan a la causa i són molt bons trobant aquests elements, per tant els heu llegit. Jo crec que va ser molt famós el CAL, s'ha de tenir, no? S'haurà, com pensava. Però vaja, en tot cas, el que fa un informe d'escenaris, que això són informes d'escenaris, és determinar tot el que pot passar, tots els escenaris possibles. I per tant hi ha una graduació d'escenaris en el qual tu li dones el decisor perquè ell pugui prendre una decisió. Uh-huh. Hi ha una gradació del que és més sever, el que és més favorable.
Benet,
I una per canviar d'àmbit, més des del punt de vista del dia a dia policial. Deia vostè que li agradaria augmentar les hores de patrullatge al carrer, i en aquest sentit hi ha un dispositiu que crec que encara està en marxa, ordenat des de la judicatura, el dispositiu TOGA, que el que fa és obligar a molts efectius dels Mossos d'Esquadra a vigilar les seus judicials. Ha aixecat molt rebombori dins el cos, que es considera innecessari. Com està aquest punt? S'ha parlat amb la judicatura per reduir o retirar aquest dispositiu?
Fem un seguiment. És un requeriment que va rebre el cos de Mossos d'Esquadra i, per tant, doncs, el vam dur a terme, com no pot ser d'una altra manera, com qualsevol altre mandat que ens ve del Poder Judicial. Té a veure amb les accions que es van dur a terme contra les seus i en aquest sentit, doncs, ha tingut una suavització del que és la prestació de servei i, puntualment, com en el cas dels incendis, el Tribunal Superior de Justícia doncs ens dona indicacions per tal de que prioritzem altres coses. Cosa agraeixo.
Laura.
Bon dia, senyor Sallent. Sí, dues preguntes molt ràpides. Una és, aquest any, o sigui, ha sortit fa poc la promoció de nous policies nacionals i sembla que la majoria no volen venir a Catalunya, i m'agradaria saber a què creu que es deu el fet que no vulguin venir a Catalunya. I després un tema una mica més espinós sobre la família del terrorista principal de l'atac a les Rambles. Van sortir unes informacions que deien que estàveu investigant l'entorn familiar i que potser no era veritat que desconeixien que, doncs, que Younes, no me'n recordo del cognom, no m'atreveixo, s'estava radicalitzant, no? Que potser la família sabia més del que han dit públicament.
Per la primera pregunta, no ho sé, vull dir, és un tema d'un altre cos policial. El que està clar és que jo, si fos policia nacional, buscaria un destí amb competències plenes, no? Sobretot quan surts de l'acadèmia i tens ganes, doncs, com deia el senyor Basté, a patrullar, no? I, per tant, és el que ve de gust. Jo, quan vaig sortir,
vaig dir...
on està la fiesta? Doncs, si està a Ciutat Vella o està Salva Litoral, el meu temps, vaig allà. Per tant, entenc que professionalment, doncs, els hi sigui més encisat d'un altre lloc.
Xavi Domènech.
La segona pregunta, perdó, sobre el tema de la família.
La segona està tota en els atestats. També heu tingut accés i, per tant...
No hi ha res més.
No hi ha res més que el que posa els atestats.
Bueno. Xavi.
Bueno, primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
En aquests temps complicats per tothom, però realment en jocs sensibles com els Mossos d'Esquadra. Jo tres qüestions ràpides. La primera, entenc que s'ha produït...
Apreneu ràpid, tots plegats.
Sí, sí.
Ràpides.
La primera és... Entenc que ja s'ha produït la integració plena en el CITCO, que era una demanda absolutament necessària, perquè l'Arsenys l'havien integrat sense tanta problemàtica com els Mossos, però com ha quedat aquella demanda que crec recordar que hi havia també de la capacitat d'accés directe a l'Europol, que hi ha policies no estatals en el cas europeu que hi poden accedir, i en el cas de Catalunya no és així. El segon, el tema dels manters, a mi m'ha quedat una miqueta contradictori el discurs que ha fet, igual és que l'ha entès malament, perquè m'ha semblat primer que era un discurs força d'ordre públic, és a dir, escolti, hi ha una actuació d'ordre públic forta, per tant, molt centrada cap als propis manters, que no és una problemàtica de Barcelona, és una problemàtica de tota la costa, és a dir, Cambrils, Roses, és una problemàtica, i després ha dit que els manters ha deixat molt clar que no eren delinqüents, llavors, jo entenc que hi ha una problemàtica evident però que és una problemàtica integral, que haurà de tindre, que ha de tindre actuacions integrals. Llavors, hi ha un tema que vostè ha assenyalat, que és les màfies que fan falsificacions, que això jo diria que és mundial, el port de Gènova, em sembla que per allà entra el que no està escrit, i que no és una problemàtica específica només dels manters, sinó que és una problemàtica que va molt més enllà. Per tant, quin nivell d'actuació està parlant quan diu això? I l'última, i amb això acabo, una curiositat, perquè m'ha semblat sentir que deia que els Mossos vivien una situació, el cos dels Mossos vivien una situació difícil o problemàtica des de Bolònia.
Sí.
Entès que era el Pla Bolònia, no sí. De Bolònia, perquè Bolònia no està a Catalunya, encara que Catalunya sigui molt gran, tots ho sabem. I aquí m'ha vingut una curiositat, primer, per què des de Bolònia hi ha aquesta situació tan complexa, sí. I després vostè es dedicava a tasques d'informació, i va haver-hi tot un tema de l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el tema de mirar per Twitter els activistes d'aquells anys. Això com està?
Bé, gràcies. Tema Citco funciona molt bé, estem molt contents. Funciona a ple rendiment i molt bé. Tema Europol, estem parlant de diferents accessos a diferents bases de dades. La integració en el Citco afavoreix tot això. El camí per accedir a Europol és la Secretaria d'Estat de Seguretat i, per tant, treballem en aquesta línia.
Però vostès mantenen la petició d'accedir directament a Europol, no?
Nosaltres el que hem de tenir és relacions amb totes les entitats que afavoreixen el garantir la seguretat, i Mossos és una policia primera. Ho plantegem com un full de ruta, amb la que treballem amb la Secretaria d'Estat, doncs, per poder arribar-hi. Tema Pla Bolònia. Per què dic el Pla Bolònia? Ho dic perquè va ser un moment molt icònic, no? La universitat i els estudiants es barallaven,
ho recordo.
Ocupacions, etc. Va haver una manifestació, un martell que volava, una crítica molt forta al cos de Mossos d'Esquadra, que és l'ús de la força, és un altre d'aquests elements que sempre estan en la nostra societat, l'ús de la força és un tema molt sensible, i no sé si recorden a la porta de la Generalitat un mosso d'Esquadra rodejat de tot de periodistes i tot de personatges diversos tirant-li pintura rosa. Doncs no sé si recorden aquella foto. Si la recuperen, aquella foto, doncs seran conscients de que allà doncs, nosaltres iniciem un període en el que no sempre hem tingut, ens hem sentit en una situació prou pacífica.
Ramon Rovira, es manté.
Sí, es manté molt ràpid.
14 preguntes de... Sí.
Efectivament, s'ha de combatre les màfies i efectivament s'ha de recuperar l'espai públic.
Jo també. M'interessa molt ràpid. Enhorabona. Vostè està segur que quan era professor de l'escola de poli de policies no portava el tema diplomàcia i relacions públiques? Perquè realment la capacitat que té a l'hora de contestar tot, però contestar el que realment entenc que és el que vol dir-se en aquest moment és notable. Però jo li volia preguntar una cosa. I el tema de la ciberdelinqüència, que aquest és un dels aspectes que segurament a vegades passen més desapercebuts perquè els ciutadans no tenim ni idea del nivell de risc que estem assumint, què estan fent vostès per intentar garantir-se als ciutadans que aquesta delinqüència que ens ve a través del món digital no ens afecta? I una pregunta molt concreta. És veritat que si jo tinc el telèfon aquí sobre la taula, tal i com el tenim ara apagat, tots els que tenim aquí sobre el telèfon mòbil ens poden estar escoltant?
En el teu cas, sí.
Sí, ja ho sé. Perquè parlem a través del micròfon, a més.
Bueno, és una pregunta interessant.
La primera pregunta, què estem fent? El tema de la ciberdelinqüència també és un dels temes importants i és dels que hem d'apretar. Quan parlo de fer una policia del segle XXI, parlo també d'això, no? És una policia amb capacitats, les tenim. Tenim moltes capacitats, tant pel que fa a seguiment de la xarxa, el deep web, i també d'investigació en l'àmbit del ciberdelicte. Però s'ha de treballar molt més i s'ha de baixar tots els nivells, perquè una cosa que hem vist és que ens està pujant molt les estafes, no? Les estafes és un dels fets que ens pugen més, i l'àmbit que ens puja de les estafes precisament és en l'àmbit d'internet, en bona mesura perquè doncs, tots nosaltres podem ser víctimes, perquè és un món que no sempre controlem, i en el qual doncs, necessitem invertir molt en capacitats, perquè no només les unitats molt especialitzades puguin actuar-hi, sinó hi ha com un element bàsic de l'actuació policial. Uh-huh. I pel segon tema, hi ha molts, no sé, hi ha molts elements, vault, em sembla que es diu, a la pàgina web en la qual abocava el senyor tot el tema de què es podia fer i què no es podia fer amb la tecnologia. El que sí que li puc dir és que a casa seva, si es compra segons quin aparell, l'estàs escoltant.
És a dir, aquella cosa que li dius, que li parles, que és bastant sorprenent que li parlis una cosa, però, i que et contesta...
Una torradora.
Però jo em referia... Com es diu allò, home?
Aquell... El robot.
No, el robot no, allò... Com es diu?
L'Alexa.
L'Alexa, que tu li dius una cosa i et contesta.
Més enllà de marques.
T'estan escoltant.
Televisors, també hi ha televisors que vostè condueix per control remot. És a dir, si tu tens la capacitat de parlar i, per tant, de tenir un micròfon a casa... aquesta capacitat.
Però permanentment?
Però vostè no ha dit el poden escoltar. Ha dit, si compra una determinada cosa, l'estan escoltant.
No, jo no dic l'estan... O sigui, hi ha un aparell que l'escolta. O no. O vostè quan té a casa un aparell en el qual li diu, faci això,
ah, no, això sí.
No hi ha algú que l'està escoltant.
Però pensava que estava...
No, el 1984 no estava parlant no. encara. No.
És a dir, no recomana parlar amb aparell.
Sí, és dir, el rumba és del Putin. No.
Ja, Francesc Marc Álvaro.
A veure, anava a dir-li enhorabona o acompanyar-lo amb el sentiment, perquè... Clar, el càrrec que vostè assumeix en la situació general ja... En fi, és un valent, suposo. Una cosa concreta i una més filosòfica, ja que vostè, diguem, és llicenciat en filosofia. La concreta és, a banda del terrorisme jihadista,
sí.
com està la situació d'altres grups organitzats de delinqüència política, singularment la ultradreta, que bé, ha tingut actuacions... diguem, d'alta i de baixa intensitat a Catalunya, en altres llocs com València és pitjor, però m'interessa el tema. I la pregunta més genèrica o filosòfica té a veure amb el paper dels Mossos en una societat com la catalana, on tradicionalment, almenys després de la guerra, perquè jo crec que és un mite que hem estat un poble pacífic, hem estat com tots, però si més no, a partir dels anys 60-70, la idea aquesta de que com que no teníem un poder polític habilitat, ni l'Estat estava aquí pròpiament, estava allà, el paper de la policia sempre és vist, sobretot per segments d'opinió molt amplis, i això filtra molt dels mitjans, etc., com una cosa estranya, i per tant, quan vostès actuen millor o pitjor, a vegades malament, a vegades millor, es generen, per exemple, grans debats una mica absurds sobre què ha de fer una policia, i ens trobem a Catalunya, que és un lloc on tothom sap de càrregues policials, tothom sap sí. de policia, tothom sap d'actuacions, que ja vostè sap que a Catalunya en tres... Pers bàsics, la policia, sociolingüistes i gent que sap d'incendis.
Sí.
Què en pensa d'això?
Molt, molt ràpid, no s'amunyi. El tema del radicalisme, efectivament, fem un seguiment de tots, l'extrema dreta també, per totes les expressions xenofòbiques que puguin tenir. Vam tenir casos molt relacionats amb temes d'oratoris durant un temps. També hem tingut casals diferents doncs, que ens han ocupat el temps i després hem tingut també doncs, grupuscles que duien a terme en activitats que podien ser delictives.
Perdoni, hem tingut, vol dir que ja ho tenim millor, això?
Nosaltres fem seguiment sempre de l'amenaça. L'amenaça no està mai neutralitzada, és una cosa que està viva, no? Vull dir, el fenomen de l'extrema dreta, de determinats populismes, en un sentit i un altre, és una realitat en el nostre continent. I la segona, efectivament, Catalunya ha plantejar-se com a societat què espera de la policia, de l'ús de la força, o sigui, què ha de suportar un policia, perquè efectivament hi ha imatges que no ens poden agradar i que demanen una explicació, però no podem estar tot el dia dient si l'actuació policial és correcta o no. La brigada mòbil fa una feina boníssima, bàsica, fonamental i molt delicada, i efectivament a vegades hi ha actuacions en les que podem tots mirar i dir, home, no m'hagués agradat que hagués passat, però fa una feina molt bona.
Anna Gómez, és de Lleida, Anna.
Miri, senyor Sallent, primer que tot, molta enhorabona i encerts. Segurament que la manca de recursos, els canvis a la cúpula i les intromissions del govern doncs han desestabilitzat força el cos dels Mossos d'Esquadra. Però jo penso que a nivell intern hi ha un altre tema que s'hauria d'afrontar i que segur que vostè és una de les primeres coses que farà, que és, d'una banda, la fugida d'altres cossos. Aquí a Lleida, per exemple, fa 20 anys, quan la crisi de les petites explotacions, tots els nois i moltes noies volien ser Mossos d'Esquadra i ara tothom vol ser policia local, com si els ajuntaments hi ha més hi hagués més diners que els Mossos d'Esquadra, i la fugida ara ja comença a ser realment important. I la segona és l'absentisme laboral. Tindre entre un 13 i un 20% d'absentisme laboral, cap empresa privada ho suportaria, hauria de fer fallida. Per què hi ha tant absentisme als Mossos d'Esquadra i què és el que cal canviar perquè això no sigui així?
Pel que fa a la primera pregunta, el moviment intraadministratiu és molt normal. Vull dir, nosaltres hem tingut 244 policies locals que han demanat entrar a Mossos. Té molt a veure amb els projectes de vida. Amb el projecte de, per exemple, Lleida és una regió que vam obrir el 99 i, per tant, doncs està molt, molt, molt estancada i hi ha molta gent que doncs vol apropar-se a casa seva i és normal. I opten per la policia local com una sortida. Per tant, aquest té un punt de normalitat. I pel que fa al segon, efectivament, les qüestions, com deia abans, els problemes s'han d'abordar i s'han d'abordar directament i veure en cada cas quin és l'element que fa que tinguem un absentisme i tractar-lo, mirar-lo de reduir.
Pere, vols acabar tu amb un tema...
Sí, no serà sobre el procés. També tinc alguna sobre el procés, però com que senta rei... No, és que m'ha cridat l'atenció una cosa, perquè l'ha dit dues vegades, sobre el tema del consum de la droga. Ha parlat vostè de plantejament laxa sobre la droga i també ha dit que hi havia una mirada tolerant d'una certa permissivitat. I això m'ha recordat un debat dels anys 90, de quan es va despenalitzar el consum, però en canvi està més o menys penalitzada la tinença, encara que sigui per ús personal, i m'ha semblat que, no sé, que hi havia una música de fons que deia que impugnava aquesta estratègia.
Hi ha una dada que dels últims dies que hem dit aquí al Monarracú, que és que Barcelona és una de les ciutats d'Europa amb més consum de cocaïna.
Bueno, vostè ho ha lligat amb el fet que desapareixia la criminalitat associada a això.
No, jo no...
O sigui, aquella època era el govern del PSOE, l'actitud hippie era, tu et vas fotre una ratlla, si t'enganxem, et multarem, però no et detindrem ni et passarà res com passa a altres països. I no sé si estava impugnant això o no.
No, jo no impugno, jo descric. Descric quina és l'actitud que té la nostra societat cap a aquest fenomen. Senzillament, el que ens diuen les enquestes, el que ens diu l'enquesta una vegada i una altra és que la nostra societat és molt tolerant al consum. I, per tant, aquesta és una realitat amb la que has de treballar. I això dona una complexitat en l'àmbit delictiu. És una complexitat més. En altres àmbits, en altres països o altres entorns, no hi ha una mirada d'aquest tipus, senzillament.
Però hi hauria menys delinqüència associada al tràfic de drogues si es fos més dur contra el consumidor? Això és el que li estava preguntant una mica també.
No, jo no plantejo que s'hagi d'anar en el consumidor. Però hi ha dinàmiques que no són tolerables, d'altra banda. És a dir, hi ha drogues, consums i situacions en les que s'han de... Radical.
Dues preguntes per acabar, perquè, miri, una... És que, clar, quan parlàvem del tema dels atemptats de Barcelona, hi ha una pregunta que va parlar molt, però que tota la informació va tan ràpida i ara no ens oblidem. I jo tinc una pregunta que fa molt de temps que m'agradaria fer-li, però no a vostè, sinó aquí, a tots els càrrecs que l'han precedit abans, que si l'imam de Ripoll era confident del CNI.
Jo que sàpiga, no. Fins on nosaltres sabem en les investigacions, no.
No?
No.
I la segona, acompanyarà vostè a la declaració del major Trapero? Quan vagi a declarar?
No m'ho he plantejat ni tan sols. És una qüestió que, sobretot, està en mans del major Trapero, és la seva defensa, i jo estic al seu servei pel que pugui necessitar.
Ho dic perquè quan Trapero estava a la prefectura i van a declarar, el van acompanyar el número 2 i el número 3, per si ho deia.
Ara jo sóc el número 1 i, per tant, haurem de valorar-ho.
Perfecte. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort, sobretot, comissari, i que vagi molt bé. Moltes gràcies.